Les dues en punt, comença Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Donar-li tantes voltes a la distància que hi ha respecte al segon i sobre el cinquè, i per tant, primer equip que no jugaria al play-off a aquestes alçades de campionat, no serveix per massa cosa. El discurs d'Antonio Hidalgo ha estat avui ben clar en la prèvia de la visita a Paterna, l'Antonio Puchades. Al marge de no refiar-se un pèl del mal moment del filial Xe, el de Canovelles ha reconegut que no li fa gens el pes això d'estar fent càbales i números a 17 jornades del final del campionat. El tècnic Arlequinat ha argumentat que encara queda una vida i que, per tant, una frase molt habitual en ell: no serveix de res pensar en aquesta història ara. Un entrenador del Sabadell que recupera tres peces i que no en perd cap al desplaçament a terres valencianes. El repte que tenen entre mans és el de guanyar per primer cop aquesta temporada tres partits seguits. En cas de fer-ho, a més, els arlequinats seguiran amb la plena de punts en aquesta segona volta i l'equip de Xema Sanz farà el 0 de 9. Però abans d'aconseguir-ho, com avui s'ha encarregat de deixar molt clar Antonio Hidalgo, caldrà picar molta pedra.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Qui picarà pedra avui des del control de so serà el Toni González, quan vulguis.
Què es comenta a la recepció?
Serà un dia de prèvies, el d'avui aquí a l'Hotel Suís, la del Mestalla Sabadell, també la del Sabadell Nord Rubí, Esplugues, Oar Gràcia o l'All-Star de Copa Catalunya de bàsquet, entre d'altres. A més, retrem homenatge a l'Antonio Arquer i sabrem els detalls d'un nou cross de Sant Sebastià, entre d'altres arguments.
I fora de l'hotel?
El Barcelona jugarà davant del Leganés als vuitens de final de la Copa del Rei a partit únic i al Camp Nou. La resta d'eliminatòria són Badajoz, Granada, Cultural Leonesa, València, Tenerife, Athletic Club, Zaragoza, Real Madrid, Mirandés, Sevilla, Rayo Villarreal i Real Sociedad Osasuna. Ahir van caure 4 dels 5 equips de primera divisió que van jugar, entre ells dos contrarrivals de segona B, l'Atlético a la pròrroga al camp de la Cultural Leonesa i l'Eibar a Badajoz. Avui, per cert, també arrenca la jornada primera a les 9 amb l'Osasuna Levante. També hi havia sorteig avui dels vuitens de la Copa de la Reina. El Barcelona s'enfrontarà a l'Sporting de Huelva mentre l'Espanyol es veurà les cares amb el Logroño. Les eliminatòries es jugaran entre l'11, el 12 i el 13 de febrer. En bàsquet, el Barcelona torna als quatre primers de l'Eurolliga gràcies al triomf sofert d'ahir per 86-82, per tant de 4, davant l'Estrella Roja de Belgrat. L'Uni Girona també va guanyar a l'Eurolliga femenina, en aquest cas 70-68, davant l'Arca Dínia. I per últim, a l'Obert Austràlia de tennis, Coco Gauff ha sorprès una de les favorites, Naomi Osaka. El quadre masculí Novak Djokovic ja és als vuitens després de passar per sobre de Nishioka.
Han parlat en les últimes hores.
Diego Pablo El Cholo Simeone, entrenador de l'Atlético, assumeix la responsabilitat de l'eliminació a la Copa.
No te permite tener un traspié y bueno, nada, felicitar al rival y nosotros a mirar para adentro y obviamente mejorar. Y está claro que la responsabilidad es absolutamente mía.
I a les xarxes socials.
Una imatge del director tècnic de la Federació de Natació i exentrenador del club Nani Guiu sobre la classificació de la selecció femenina per la final de l'Europeu de Waterpolo de Budapest. L'entrenador escriu això a Instagram. Les noies de nou i com gairebé sempre en els darrers 8 anys donant alegries. Una nova final amb la classificació pels Jocs de Tòquio assolida, lluitaran per guanyar l'or. La meva més sincera admiració i respecte per totes aquestes jugadores. A moltes d'elles les conec, les he entrenat i mereixen ser on són. S'ho guanyen cada dia amb esforç i amb passió. Recordem-les i gaudim del seu joc i dels seus èxits. I què dir dels tècnics, amics que en saben molt d'això i que més enllà de la seva feina són grans persones. Felicitats als clubs, tècnics de base, directius, esportistes. Això és un èxit de tot el waterpolo. I avui els nois seguim. Això és el que deia Nani Guiu al seu perfil d'Instagram.
De quin partit no estarem pendents?
Per exemple, segona jornada de l'apertura del Paraguai a partir de les 10 de la nit, el General Díaz rep el Nacional.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant el central del centre d'esports, Jesús Olmo. Ja de pas li desitgem molta sort en la seva recuperació de la lesió. També l'expresident del Natació Sabadell, Miquel Torres, el nedador Joan Casanovas i l'entrenador de l'estrelpool masculí de waterpolo, Quim Colet.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Som-hi, 6 minuts per sobre de les 2, tancant setmana aquí a l'Hotel Suís. Encara quedarà el Sabadell en joc de diumenge a 11:45 des de Terres Valencianes amb aquest València-Mestalla-Sabadell que tenim pràcticament a tocar. Avui divendres ha tocat roda de premsa d'Antonio Hidalgo. Avui llueix el sol amb força, com sabeu, com heu vist a la ciutat. Però déu-n'hi-do la setmana de pluges que també ha afectat de retruc al centre d'esports Sabadell. Pau Ituri, què tal, com estàs?
Què tal, bona tarda.
A tu no t'ha afectat massa, no, el tema de les pluges? O...
Millor no hi explicaré històries personals perquè sí que m'han afectat.
Què vol dir, millor que no, no? Uah, tu mateix tens el micro obert.
Això és un programa d'esports, és un programa de plors, no?
Ah, no. No vull veure més amb el tema.
No entenem, no ho farem aquí.
No, va,
anem a la ferida.
Anem a centrar-nos. El centre d'esports, diem que ha estat afectat, evidentment, no tant com en d'altres zones de Catalunya, de la resta del territori, on malauradament doncs, hem de parlar fins i tot de víctimes personals, de morts, però en el cas del Sabadell sí que s'ha vist afectat una miqueta el que és un plàning habitual d'una setmana de preparació de partit.
Sí, evidentment no són les afectacions generals que ha tingut aquesta tempesta, aquesta borrasca Glòria a Catalunya, de la qual, doncs, com deies tu, s'han hagut de lamentar morts, però el centre d'esports al cap i a la fi s'ha vist afectat ni que sigui pel pla d'entrenaments. Ho explicàvem ahir dimecres, l'entrenament s'havia de fer a Sant Oleguer, finalment es va fer a Olímpia, ahir dijous s'havia de fer a la nova Creu Alta a porta tancada, finalment es va tornar a optar per no malmetre la gespa i també anar a Olímpia. Avui, per fi, primer entrenament de la setmana sobre gespa natural, sobre els plans, no, a Sant Oleguer. I Antoni Hidalgo, en roda de premsa, ha reconegut que, si més no, ha estat un hàndicap durant la setmana el fet de no haver pogut entrenar-se sobre gespa natural fins avui.
Trastoca perquè canvies de superfície i has d'entrenar dos entrenaments durs de la setmana en una superfície dura. Això per als jugadors, per les esquenes, pels turmells, i això és més complicat, però hem tingut la possibilitat d'entrenar en certa normalitat, preparar el partit com ho hauríem fet en la gespa de l'estadi. I bueno, avui ja hem anat a Sant Oleguer, hi havia aigua, però estava bé.
Recuperant, per tant, la rutina, després de la pluja torna a sortir el sol en tots els sentits i avui, un cop més, a voltes amb la paraula estrella, lideratge. I ja ho dèiem en començar, que tirar una miqueta del que caracteritza Antonio Hidalgo, avui s'ha encarregat de tirar el fre de mà, de dir, eufòries les justes, allò d'anar comentant tan sovint el tema de si portem 3, 2, 5 punts al segon, al cinquè, etc. Està bé per tenir-ho controlat, però tampoc ens passem.
Vols la dada?
La vull.
8 segons ha trigat a la roda de premsa d'avui a dir que prou ja, que li estem donant massa voltes a la paraula lideratge. 8 segons, literal.
La pregunta anava sobre això com a mínim, no?
Sí, anava orientada sobre això, però després sí que és cert que ja ha tirat més cap al València més tall. Ara l'escoltarem també parlar del filial valencianista, però que quedi clar que per Antoni Hidalgo aquesta paraula lideratge li donem massa voltes perquè al final hi té tota la raó del món. A la jornada 21, 22 ara ja aquesta, no et serveix absolutament per res. Sí que és cert que després ha matisat que té unes connotacions també positives. Sí que és cert que efectes pràctics, com diem, això no et garantitza a dia d'avui absolutament res, però sí que a l'hora de plantejar, o si més no, d'entrar al que seria la mentalitat del rival o la forma en la qual un rival prepara el partit contra el centre d'esports Sabadell, el ser líders sí pot tenir també, com diem, connotacions positives.
Això té dos variants, és a dir, sempre jugues amb el líder i sempre tens aquesta extra motivació de guanyar el líder, i també té l'altra cara de dir, ostres, es preocupen els rivals. Nosaltres notem que els rivals es preocupen del que fem, del que proposem, i bueno, això és un punt a favor nostre, no? Però també això no vol dir que es pugui confiar de res, perquè ja ho sabeu vosaltres més bé que jo, que la igualtat en aquesta categoria és màxima, és un filial, Si tenen el dia bo et poden posar amb moltíssims problemes, i la classificació en aquests moments diu que estan a la zona baixa, però que tenen una qualitat altíssima, no?
Per tant, l'hem escoltat dient d'entrada el tema del lideratge i ha acabat, com deies abans, reconduint cap a un València Mestalla, que és cert que no travessa per un bon moment. Són 3 punts de 21 en les últimes jornades, que la veritat és que no ha puntuat encara la segona volta, portem només 2 jornades. L'únic equip que ha fet el 6 de 6 és el Sabadell, però el Mestalla encara no s'ha estrenat. Li va anar de res, d'un parell de minuts contra el Castellón pel gol de Javi Serra l'altre dia a Paterna, però no deixa de ser un filial, no deixa de tenir jugadors com Jordi Sánchez, per esmentar algun de moltíssima qualitat i fins i tot amb algun cert recorregut, i per tant Antoni Dalgo ja alertava ara que tampoc serà un desplaçament fàcil.
No, de fet no l'escoltarem perquè no l'hem triat, però hi ha hagut una resposta de minut llarg d'Antoni Dalgo enumerant jugador per jugador i totes les qualitats que poden tenir el que dius tu, els Jordi Sánchez, també Esquerdo, que van anar convocat l'altre dia amb el primer equip. Ara comentarem, ara entrarem també més a fons, però deia Antoni Dalgo que tenien jugadors, nom per nom, suficients com per tenir un bon dia i fer-li mal al líder.
Està ara mateix l'equip de Xema Sanz a la promoció de permanència, en el play-out, i no passa per un bon moment, que això a vegades ho hem comentat amb alguns jugadors, etc., de com un equip que és jove, que és un filial, digereix una situació com aquesta d'estar en el límit. Antoni Dalgo n'ha parlat del tema.
N'ha parlat d'aquesta ratxa de 7 de jornades sense guanyar del Mestalla. Li hem preguntat, no?, en quina mesura això pot influir en el desenvolupament d'un partit, perquè moltes vegades molts entrenadors també aposten per dir sí, portem aquesta ratxa, però quan l'àrbitre xiula a l'inici del partit, això és un món paral·lel i pot passar qualsevol cosa. I Dalgo en aquesta línia diu que, evidentment, quan comença un partit, doncs el que dèiem ara, és una pel·lícula totalment diferent, però compte, perquè si passen els minuts i entren dubtes al filial valencianista, sí que és cert que aquesta ratxa pot aparèixer, no només per part del València, sinó per part del Sabadell també, perquè recordem que porta 4 victòries en els últims 5 partits.
Al final són partits, i tots els partits són diferents, i tots els partits o els afrontes de manera diferent del que hagi passat abans, però està clar que les dinàmiques, conforme va passant el partit, sí que poden influir, no? Però jo tinc clar que ells són una gent molt jove, que tenen una idea molt clara de jugar, que per ells estan en una etapa de formació i que segurament els entrenadors no es fixaran tant en el resultat com segurament tots els altres equips.
Doncs queda clar l'argument utilitzat per Antonio Hidalgo, un entrenador que recupera 3 peces de cara a aquest proper compromís. No en perd cap respecte a l'anterior setmana.
A dia d'avui no.
I per tant, la lògica diria, Pau, que potser els 3 joves que van entrar en l'última convocatòria cauen, però clar, aquí hi ha un asterisc. Gerard Marquilles, recordem que Fernando Pajarero continua lesionat i per tant no pot ser de la partida, estava entrant ja abans d'aquests jugadors sancionats. Alberto Leira, per exemple, havia quedat fora. Ara és cert que apareix un nou jugador des de fa una setmana, com és Ever Pena, i que per tant aquí pot fer que trontolli una mica més la convocatòria del central del juvenil. Per cert, juvenil que no juga aquesta setmana.
Que no juga,
més.
Correcte, per posar-li encara... Després ho comentarem,
Sí, però... partit suspès.
Partit suspès.
Deia perquè al final hi ha una variant, jo crec, aquesta setmana respecte als anteriors, que és que Òscar Rubio, per primer cop aquesta temporada, ha jugat de central, i per tant, ha arribat l'hipotètic cas de necessitar un nou central. Potser ara ja no optes tant per la carta Gerard Marquilles i tires del que seria la lògica.
Et faig una volta més de cargol. Potser, per afegir-hi una mica més de picant, Jordi Oteo es queda fora de la convocatòria. Seria una senyal, també, del futur del futbolista basc. Aquesta setmana hi ha hagut força tranquil·litat, sembla que seguirà així la cosa, perquè estem ja donant per fet i per descartat que Alberto Leira no entrarà tampoc a la convocatòria. És a dir, fent els comptes ràpids, si canviéssim els tres del juvenil i del filial, és a dir, Marc Villalta, Marc Esturgó i Gerard Marquilles, pels 3 sancionats que tornen, Pedro Capó,
Adri i Edgar,
correcte, 18, i aquí...
Tots contents,
tots
al
contents.
Final,
la lògica.
Tants caps, tants barrets.
Correcte, però està aquesta circumstància que comentaves tu. Òscar Rubio actuaria com a pedaç, com a
Això
possible
parlant,
central.
O sigui, estem anant 8 voltes més enllà. Estem parlant de, en l'hipotètic cas d'Antoni Hidalgo té un problema amb un dels 3 centrals, mira cap enrere, qui tinc de central, no? Doncs tens la carta Òscar Rubio. O sigui, aquesta és la situació que tenim ara mateix.
Serà interessant veure demà la convocatòria per sortir de dubtes, perquè aniran evidentment 18 cap a Paterna. Veurem si entra Jurgi, no entra Jurgi. El que està claríssim és que Antoni Hidalgo aquesta setmana... De fet, la passada ja ho va fer, però a l'hora de planificar el partit l'ha pogut planificar amb més variants i amb més opcions.
Sempre està bé que tingui moltes opcions, no? Quan més jugadors tingui, més opcions tenim. Recuperem a tres jugadors que estaven fora. La veritat que això va molt bé a l'equip, perquè hi ha una competitivitat enorme dintre del grup. Tothom sap que ha de continuar apretant per continuar jugant, i bueno, això és el gran que estem aconseguint en aquest equip, no?
Un minut clavat per sobre d'un quart de tres de la tarda. Pel que fa al València-Mestalla, avui toca dir allò que a vegades, malauradament, ens toca dir, sobretot en casos de filials, que és que no podrem escoltar l'entrenador del conjunt valencianista, Txema Sanz. En aquest cas, ni per via telefònica ni via talls de veu, polítiques de cada casa. Tot i que, clar, aquesta setmana venim de jugar contra un filial d'un club de primera divisió, de València. Cadascú a casa seva té la política que vol tenir, però vam poder escoltar sense cap mena de problema en directe a Luis García TVNet, i en canvi el departament de premsa del València Club de Futbol ens ha remès directament a si volem escoltar algú, mitjans oficials del club, i només parlen després del partit. Per tant, ja m'explicareu què pot dir a una setmana vista Txema Sanz sobre el centre d'Esport Sabadell, quan a sobre, vens de perdre en l'últim minut contra el Castellón, no crec que aquest bon home estigués massa per pensar en el Sabadell ara fa una setmana.
De fet, hem estat escoltant aquest programa, aquest Destino Mestalla, post-Castellón, i efectivament no hi havia cap pregunta
ni una
relacionada amb el Sabadell.
És lògic,
és també. És el més lògic.
Però vaja, al final has hagut d'entrar al programa de la ràdio oficial del València destinat al futbol base. T'has fet un far, has fet un màster de categories.
Sí, de futbol 8.
Bé, en tot cas, avui... Àudios de Guillem Molina, del lateral dret, habitual en les darreres jornades al filial.
I a més, vols una curiositat al respecte sobre aquest programa?
Sí, sisplau.
S'estava entrenant al València Mestalla en el moment del programa, amb la qual cosa han hagut de fer allò d'àudios de WhatsApp, d'escolta, Guillem, grava'ns un parell de respostes abans de començar el programa, i amb això tirarem sobre l'actualitat del Sabadell. Per tant, bé, actualitat pura i dura, o el que ens agradaria preguntar a nosaltres, no ho podrem fer, el que sí que...
Un tastet, com a mínim.
Sí, un petit tastet. Simplement, Guillem Molina, lateral dret habitual en les últimes jornades, al València Mestalla, ha dit que és un partit important, el de diumenge, en la guerra particular que té cada equip. El Sabadell pel lideratge, el València Mestalla per evitar i per sortir d'aquesta posició de play-out. Tot recordant també al lateral dret que el duel de la primera volta, que va acabar sense gols, ja va ser força igualat.
Va a ser un partido bastante igualado como el que fue en la ida, en el que quedamos 0-0 ahí en Sabadell. Y bueno, va a ser un partido en el que los dos necesitamos ganar, ellos porque van primeros y necesitan seguir ahí arriba, y bueno, nosotros para romper esa racha que llevamos de malos resultados.
No seria l'alegria de casa, eh?
No,
tampoc,
no.
Pel to de veu el jugador de l'Alcamp de Valls, el Guillem Molina, però vaja, feia referència al 0-0, un partit en el qual el València va sorprendre en el cantó positiu i negatiu de la paraula per la seva manera de jugar. Poc habitual en un filial, no tant d'anar a buscar porteria a rival, sinó d'estar ben tancadet al darrere, potser un equip més madur del que acostumen a ser aquestes propostes, amb les parts positives, reitero, i negatives que té això. Ahir ja ho comentaves també, Pau, a l'Hotel Suís, que el Mestalla arriba a aquest partit amb la pitjor ratxa de tot el grup.
Sí, el que dèiem abans, són 7 jornades consecutives sense guanyar, només 3 dels 21 últims punts en joc. De fet, si agaféssim la classificació de les últimes 5 jornades, el Sabadell seria líder i el València Mestalla seria el QE, per tant, ja parla de les ratxes i les dinàmiques que porten tots dos equips. Tot i això, Molina ha assegurat que han merescut més premi en aquests sotracs, durant aquest sotrac de resultats pel qual passen actualment.
Ha sido un poco injusto en algunos partidos, que tal vez deberíamos llevar más puntos de los que llevamos, pero bueno, al final tenemos un buen equipo y todos estamos convencidos de que los resultados llegarán al final, y bueno, pues el partido de este fin de semana contra Sabadell es una buena oportunidad para cambiar esta dinámica.
Esperem que segueixi una setmana més aquesta dinàmica del València-Mestalla, que acumulin ja 8 jornades sense guanyar. El que està clar, Adri, és que el centre d'esports l'hem vist ja en les últimes jornades, no té problemes pel fet de jugar de tu a tu contra filials, contra equips que tenen un bon tracte de la pilota. A nivell defensiu, és a dir, quan el filial domina, té el domini de la pilota, el Sabadell es replega i defensa molt i molt bé, i també quan el Sabadell decideix fer aquestes possessions llargues, doncs també normalment sol treure rèdit. li preguntaven, no nosaltres, li preguntaven a Guillem Molina sobre el tipus de partit que pot esperar contra el Centre d'Esports, i això és el que comentava.
El Sabadell es el primero de la liga, eso quiere decir que ha venido haciendo las cosas bien hasta ahora, y bueno, pues nosotros esperamos un partido de ellos en el que nos van a venir a apretar, que van a ir a por nosotros y obviamente van a ir a por el partido, pero bueno, nosotros nunca miramos la clasificación ni nada por el estilo a la hora de enfrentarnos a los rivales, sino que para nosotros es lo mismo enfrentarnos contra los de arriba que contra los de abajo.
Doncs aquest punt que deia Antoni Hidalgo també d'un filial que pot ser una mica imprevisible independentment de qui sigui el rival al qual s'enfronten. Alguna baixa per ser el Mestalla?
Sí, pendents també de la convocatòria del primer equip, com diem, Vicente Esquerdo va jugar partit de Copa a les Gaunes contra el Logroñés, per tant podria entrar en aquesta convocatòria per jugar contra el Barça, partides també a Mestalla. L'única baixa confirmada per acumulació de targetes és la d'Adri Gómez, mig centre titular, tot i que no va jugar la primera volta la nova Creu Alta, i atenció, és el futbolista més veterà de la plantilla amb 26 anys, que es diu ràpid.
Fa mal a la vista, eh? La paraula veterà al costat de 26 anys.
El següent en aquesta llista, amb 25, perquè ens fem una idea, és Jordi Sánchez, que jo crec que és un dels grans perills d'aquest València-Mestalla, el davanter, l'ex de l'Ibiza, ex també del Mestalla en el seu dia.
Numancia, etc.
Noms com els d'Hugo Guillamón, habitual en les categories inferiors de la selecció espanyola, com diem, noms al mig del camp, Javi Jiménez, que és un altre dels habituals també del Mestalla en els últims anys. I al fil del que comentàvem abans, dels problemes de la borrasca de Glòria, doncs dilluns i dimarts es van suspendre tots els entrenaments a Paterna. Per tant, també ha tingut afectacions el filial valencianista aquesta setmana.
Més cosetes. Deies abans el tema del partit Logroñés-València a la Copa. Logroñés, si tot continua així, que també tocarem fer-ho perquè sigui així, hipotètic rival del Sabadell perquè està a la part alta del seu grup, ara jugarà contra la Cultural Leonesa, el conjunt Xe, que també és un altre equip que està en aquesta llista d'equips que aspiren a disputar el playoff. I parlem també de desplaçament de seguidors i aclara'ns també el tema del juvenil.
Mira, el tema del juvenil és molt ràpid. No s'han pogut entrenar aquesta setmana amb normalitat pel tema, com diem, de les pluges, l'equip de Miqui Lladó, que a més ho anem explicant ja des de fa dies, un dels grans mèrits que té el seu equip pel fet d'estar segon classificat és que ho està fent amb una allau de baixes importantíssima. Què passa? Que aquesta setmana n'han acumulat tantes que han demanat la suspensió del partit al juvenil B del Girona, juntament també, com diem, amb aquests problemes que sobretot han afectat també la província de Girona, que és on s'havia de jugar el partit. Per tant, posposat aquest Girona B juvenil A del Centre d'Esports Sabadell fins a nova data. I el tema de l'autocar a punt ja d'omplir-se. Ens informen des del club que només queden 7 places d'autocar amb entrada. Aquesta tarda obren les oficines de l'estadi, per tant, a punt d'omplir-se aquest autocar. I el que dèiem ahir, hi ha gent que optarà també per anar a l'Antonio Puigades amb el seu cotxe particular. Sí, per les entrades sense autocar només en queden 5, per tant en total 12 entrades per arribar a aquesta 100.
Vaja, que hi haurà un centenar d'arlequinats allà a l'Antonio Puigades. Gràcies, Pau, fins ara.
Fins ara.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
I com a bon divendres i per completar la prèvia d'aquest partit, d'aquest desplaçament a Terres Valencianes, a la Ciutat Esportiva del València Club de Futbol, les estadístiques imprescindibles en la prèvia d'un partit amb la veu de l'Helena Molist.
El Mestalla-Sabadell d'aquest diumenge és un duel de contrastos. Mentre el Centre d'Esports lidera la Lliga, el filial del València ocupa plaça de promoció de permanència. El conjunt de Xema Sanz és el quart pitjor local de la Lliga, mentre el Sabadell, guanyant, pot convertir-se en el millor visitant. Ara porta 15 punts, sumant fora de casa. I, a més, l'equip d'Antonio Hidalgo és l'únic que ha tret tots els punts dels que portem de segona volta. I el Mestalla, un dels dos que no ha puntuat encara. De fet, els valencians han obtingut només 3 dels últims 21. Inèrcies completament oposades. Si tirem de maroteca, jugant a Terres Valencianes, el balanç dels precedents és favorable al Mestalla. Tot i ser un equip que no ha passat gaire per segona divisió, hi ha un precedent en aquesta categoria. Malgrat ser valencià, van coincidir també un any a tercera, quan encara no anava per autonomies. I a pesar de ser un filial, també es van creuar un cop a la Copa, quan els segons equips encara la podien jugar. Tenint en compte aquests 3 partits i els 14 a segona B, el Sabadell ha guanyat 4 cops al camp del Mestalla, ha perdut 6 vegades i ha obtingut 7 empats, amb 16 gols arlequinats i 26 Xes. L'última victòria sabadellenca, això sí, data de la temporada 2008-2009, amb el gol sobre la botzina de Carlos de la Plata. Segur que els cognoms de l'àrbitre us sonen. Alberola Rojas. Xiularà Antonio, el germà del col·legiat de primera, Javier Alberola Rojas. Com a curiositat, és el germà gran el que està a segona B i el petit a primera, tot i que només es porten 11 mesos. De fet, a l'edat que Antonio va arribar a segona B, 27 anys, el seu germà Javier ja estava a l'elit. El de Ciudad Real porta 3 temporades a la categoria de bronze del futbol estatal, 33 partits xiulats amb una mitjana de grogues molt baixa, de menys de 4 per partit. No té precedents amb el Sabadell i 2 amb el Mestalla, 2 derrotes valencianistes. Fa 2 anys per 4-0 al camp de l'Hèrcules i l'any passat per 2-3 a casa contra el Lleida Esportiu.
Cada divendres tafanegem les estadístiques arlequinades al llibre de registre de l'hotel. Hotel Suís.
Em dic Antonio Urquila Vedra, que actualment visc a Vacarisses pel seu fill de Sabadell. I tinc un museu que m'ha fet molta gràcia ensenyar-vos-el. I està, els datos meus de futbol estan a disposició del centre de Port Sabadell. Tota la vida.
Aquesta setmana ens ha deixat l'Antonio Arqués, ha apagat aquesta veu que escoltàveu, pioner de les estadístiques futbolístiques a casa nostra. Durant mig segle es va dedicar a actualitzar 4 hores cada dia davant la seva Olivetti, la seva espectacular base de dades amb totes les estadístiques del futbol espanyol, però també internacional, amb les lligues de mig món. I també amb un especial raconet al seu cor dedicat al centre d'esports.
La primera divisió, temporada per temporada, jornada per jornada. Per exemple, aquesta, això és l'any 74-75, la jornada 34, Barcelona-Bilbao 4-0, Màlaga-Saragossa 1-0. Però això, fins ara, Els 420 partits del Sabadell a primera divisió. L'alineació del Sabadell a Bilbao, l'alineació del Madrid al Sabadell. Els gols. Això no és pagat. Això no és pagat. Té de màquina. No sé què és un ordenador. Si tu em poses, tinc 82, si em poses 40 anys ara, anem a comprar-ho. Però ara 82 anys no te'n digui. Hi ha un veí que m'agresca, aviam si vull comprar-ho. No el tinc, no el vull, perquè tinc 8. Som camí dels 83. Que me'n queden 5 més, mitja hora, no ho sabem.
Unes paraules de l'Antonio. Ara fa 5-6 anys aproximadament, ell era tallaret, d'origen familiar creualtenc, vivia a Vacarisses, com escoltàveu, i col·laborava amb Mundo Deportivo des de feia dècades. Avui volem posar de relleu la seva figura i la feinada que ha fet durant anys i panys amb el mestre de les estadístiques arlequinades, amb el Miguel Ángel Rodríguez, ara delegat del Centre d'Esports. Miguel Ángel, què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Adri.
Era impressionant, la feinada de formiga que feia l'Antonio, una gran pèrdua.
Sí, sí, com has dit, l'Antoni, pues, bueno, era una persona que era reconeguda arreu per la seva feina amb les dades. En un dels talls que heu posat, ell mateix deia que era una feina que no estava pagada, i tenia tota la raó, perquè al final una feina que fa durant tants anys i amb tant de carinyo, que segur que ho feia, pues, això no té un valor incalculable, i bueno, una llàstima la seva pèrdua, però bueno, al final la vida és així. Però bueno, sí que és veritat que el trobarem a faltar, perquè, com deia, és una persona reconeguda arreu, i bueno, les seves dades són, han servit per molta gent per tenir com a referència.
Tu tens una base de dades espectacular del centre d'esports. Clar, l'Antonio Arqué tenia una de cada equip, tots els partits, 11 golejadors de primera de les lligues d'Irlanda, de Xipre, de Malta. Per molt que es pugui explicar, un jo crec que no arriba a fer-se la idea del tot el que tenia, realment.
Clar, clar, o sigui, jo em poso amb la meva pell, que faig coses del Sabadell i em sembla una barbaritat, pues, si ens posem a mirar tots els equips, totes les lligues, em sembla una feina que és gairebé impossible de fer, però ell ho feia cada dia, ja com ha comentat, feia com mitja jornada, com una jornada laboral de 4 hores al dia, i bueno, això tenia una constància brutal, i bueno, és això, una gran feina que ha fet durant tota la seva vida, i és d'admirar.
A més, clar, avui dia amb el tema internet, etc., potser facilita una mica més tot, però en aquest document sonor que escoltàvem deia que no volia un ordinador, que en la seva època tirava ja amb la màquina d'escriure, però clar, amb els mitjans dels quals disposava, potser és encara més difícil poder actualitzar un arxiu com aquest, ja no ara, sinó fa 30, 40, 50 anys quan va començar.
Clar, clar, és que al final el que puc fer jo o d'altres persones que es dediquen a això, sí que és evident que té una, un gran valor, però bueno, amb la tecnologia ara tot ho facilita, perquè hi ha moltes més dades i amb l'ordinador pues, pots fer coses més ràpides, però clar, que aquest home ho feia tot amb una màquina d'escriure o fins i tot a mà, amb la qual es multiplicava la feina, i per això encara molt s'ha d'admirar molt més la seva feina, i com deia, com he dit abans, és d'un valor incalculable el que ha deixat aquest home allà a casa seva.
En definitiva, i per acabar-ho, Miguel Ángel, un pioner, no? Una inspiració pels que seguiu ara el seu relleu en el capítol d'estadístiques.
Sí, sí, evidentment, és una persona que bueno, va treballar sempre pel mundo deportivo, o sigui que fins i tot un diari d'aquesta importància el va tenir com a referència, doncs per tota la gent que com jo, pues, desinteressadament ens dediquem a això, pues, una referència, i com dèiem abans, pues, bueno, el trobarem a faltar, perquè bueno, jo vaig tenir la sort de poder anar un cop a casa seva i veure tot el que tenia, i bueno, és una llàstima que no ho pugui continuar fent.
Doncs la veritat és que sí, i des d'aquí una abraçada per tota la família. També vam passar, com a mínim servidor, va passar un dia també per allà per Vacarisses, i era realment espectacular el museu que tenia. Miguel Ángel Rodríguez, estadístic, arlequinat i delegat del Centre d'Esports, una abraçada enorme.
Molt bé, moltes gràcies.
Si fóssim al Liverpool, que li traiem 19 al segon, potser s'hauria de dir una altra cosa, però no ho agafem com a pressió, sinó ho agafem com a motivació.
Sabadell, en joc.
No és la mateixa diferència, però aquest líder camina amb pas ferm. Diumenge, a partir de 11:45 del migdia. Des de l'Antonio Puchades, València Mestalla, Centre d'Esport Sabadell.
Hola, soy Grego Sierra, Central de Sabadell, y os recomiendo a todos escuchar nuestro partido en Radio Sabadell.
Sabadell en joc, passió arlequinada.
La Marta i un banc es coneixen fa més de 20 anys. I tres feines, dos cotxes, un canvi de ciutat, una mudança, un viatge a Austràlia i una casa després, continuen sent clienta i banc.
Una història de Banc Sabadell i Marta, clienta des de 1993. Sabadell, sé on siguis.
Divendres i dissabte nit tens cita a la 94.6.
Vitamina Dance, la teva píndola de ritme.
Novetats, segells discogràfics, entrevistes, agenda
i notícies sobre el panorama electrònic.
I la segona hora, sessions a càrrec dels nostres DJs convidats.
Vitamina Live Session.
60 minuts de música electrònica sense interrupció. Non-stop.
Vitamina Dance. De la ràdio a la pista de ball.
Segueix-nos a les xarxes. @vitamina946.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Quatre minuts i mig des que hem creuat l'equador del programa d'avui, d'aquest divendres 24 de gener del 2020. Per cert, el partit serà diumenge a les 12. Per si aneu una mica perduts, a Paterna, a l'Antonio Puchades, aquest València Mestalla, Centre d'Esport Sabadell. Per tant, des de 2:15, mitja hora abans, a la sintonia del Sabadell en joc de Ràdio Sabadell, i sense Esquerdo, que finalment ha entrat a la convocatòria del primer equip del València, ara que ho comentàvem amb el Pau Vituri, notícia d'última hora. Deixem l'actualitat del Centre d'Esports. A primera catalana, el Sabadell Nord obre la primera volta jugant el segon partit consecutiu a casa, al municipal de Can Uriac. Els de Quico Díaz s'enfrontaran per tercera ocasió consecutiva a un equip situat per sota la classificació, en aquest cas la Unió Esportiva Rubí. Des de l'entrada del nou any, els de Can Uriac han sumat 4 punts de 6 possibles i ara es toparan amb un altre rival directe per la salvació. De fet, els rubinencs se situen novens just per darrere del Sabadell Nord. En el vestidor arlequinat hi ha l'espina clavada de la primera volta, quan el Rubí va passar a Can Rosés per sobre d'un equip encara en fase de pretemporada. Quico Díaz, el tècnic del Sabadellencs, té clar que aquell enfrontament no és un precedent que es pugui tenir en compte.
aquello fue un simulacro de partido y un simulacro de equipo de primera catalana. Aquel día vimos una imagen que la verdad que un equipo de cuarta catalana lo hubiera mejorado. Esto es diferente, esto es otro. El equipo ha mejorado en todas las facetas, hemos recuperado jugadores, tenemos más ritmo de competición y el domingo que viene será otra lucha, pero totalmente diferent a la que hubo en la primera volta.
Serà, per cert, un partit especial per Carlos Silva, golejador. La setmana passada, en l'empat a 4 contra el Lloret, el migcampista va jugar precisament amb la samarreta del Rubí una part de la temporada passada i pot presumir de conèixer a la perfecció bona part dels jugadors rivals i del cos tècnic. Silva, doncs, que sap de què parla i el que presagia és una autèntica batalla per embutxacar-se els 3 punts.
Va ser, ja te digo, un partit molt difícil, de mucho sacrificio. Conozco muy bien al entrenador, sé que va a plantear aquí un partido para conseguir los 3 puntos y es un tío muy intenso. Y nada, intentaremos dar lo mejor de nosotros para intentar sacar los 3 puntos y sacarle un poco de colchón a los de abajo.
Horari habitual a Can Oriac per aquest Sabadell Nord Rubí, és a dir, el diumenge a 11:45. El partit es podrà seguir puntualment al Sabadell en joc i també serà retransmès en directe per l'streaming de la Federació Catalana de Futbol.
Hola, sóc la Montse Mas, sóc atleta del Barça i cada migdia escolto l'Hotel Suís.
Dos quarts de 3, aquest diumenge, el Cross de Sant Sebastià, una de les proves més històriques de l'atletisme de casa nostra, arriba a les 59 edicions. Unes 500 persones ja s'hi han inscrit a la cita que tornarà a dur-se a terme al Parc Catalunya. En Francesc Carrión és el vicepresident de la Joventut Atlètica Sabadell, la JAS, l'organitzadora de la prova i l'encarregat del cronometratge del Cross. Francesc, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ja tenim aquí una nova edició del Cross per història, una cursa molt solera, eh?
Una cursa molt solera, tot i que els darrers anys està perdent una miqueta de la solera que a la que estàvem acostumats. Les raons són variades, però vaja, bàsicament jo crec que estem morint d'èxit. En general, l'atletisme de competició, el cross concretament.
Anava a preguntar-te precisament per això, però més endavant, però aprofito la situació i avanço la pregunta. Anava a dir-te si costa d'enganxar el públic, potser més amateur, a aquestes curses més clàssiques, ara que hi ha un boom d'allò que li diuen running i que hi ha multitud de curses atlètiques a tot arreu, o si al revés, si això provoca que hi hagi més participació?
Home, nosaltres el que hem vist, perquè analitzem no només la nostra cursa, sinó les curses que es fan arreu de Catalunya, moltes vegades hem parlat amb l'Ententes, que ha estat vicepresident de la Federació Catalana i que també doncs porta un seguiment bastant acurat, i ens comenta això, que en general les curses, ja les de running populars, doncs han baixat totes, i concretament aquestes més de competicions que estan adreçades a aquells que bueno, fan atletisme d'una manera més habitual, doncs també. Vull dir, la del diumenge nosaltres en principi estem contents. Jo ara mateix, vull dir, aquest dematí havia comentat que ja teníem 500, però ara mateix ja estem als 700. És un èxit? Sí i no. I m'explico. És un èxit perquè l'any passat doncs realment la participació va ser molt baixa, vam quedar molt sorpresos. I aquest any és molt alta, però perquè hem pogut encabir un campionat de Catalunya Masters. Els Masters són incombustibles, vull dir, podem comptar amb ells, plogui, troni o faci sol, sempre hi són allà i participen, i això doncs ha augmentat la participació més de 200-250 persones. Però el que seria la categoria doncs sènior, vull dir, la sub-16, sub-18, sub-23, que és allà on hauríem de fer doncs més èmfasi, això, la inscripció és molt baixa. Vull dir, el que seria la cursa estrella, la Sant Sebastià, hores d'ara, i llevat de que entre avui a la tarda i demà al dematí hi hagi alguna sorpresa, quedarà molt, molt, molt deslluïda. Pensa que l'any passat només van sortir 4, quan havíem tingut curses de 400 persones, era lo habitual fa uns anys, i avui dia costa molt. I bàsicament, i perdona, és, jo personalment crec, és l'excessiva oferta que hi ha. Cada poble, cada ciutat vol tenir el seu cross, la seva cursa, i el popular amb això difícilment l'enganxarem. No s'hi sent identificat.
Doncs bona anàlisi en profunditat del que és aquest atletisme més popular i aquestes proves de cross, que com comentaves doncs és el Campionat de Catalunya Individual, Clubs i Relleus Mixtos Màster i també el Comarcal Escolar. De fet, des de les 10 del matí amb la primera distància el màster masculí amb un recorregut de 4.500 metres i fins les 2 amb la sub-23 de 3.600, 22 curses diferents, si no m'he errat al comptar, de pel mig, per exemple, a les 12.40 el cross popular sense llicència masculí i femení. Clar, això és un enrenou també, no?, organitzativament parlant, perquè són diferents circuits.
Sí, el Pep Molins, una de les coses que sempre ha tingut, i això se li ha de reconèixer, és que ell vol, sempre es diu una cosa, diu, l'atletisme ha de ser engrescador. Si tu dones una sortida de 4.500 o 5.000 metres i veus passar els corredors una vegada, dues, doncs, bueno, això perd una miqueta de caliu. I llavors ell el que fa és, mentre uns corren per el circuit gran, ell t'ha muntat un segon circuit més curt, de manera que simultàniament sempre hi ha dos curses. Això pel cronometratge, en aquest cas, aquest any ho fem també amb xip, i també pels jutges, que són els que, en definitiva, donen el vistiplau a que tot sigui correcte, és una feinada, perquè estan entrant corredors constantment. Però fa a la vegada que el públic que pugui assistir, familiars, amics i tot això, doncs tinguin una matinal una miqueta més entretinguda, perquè de vegades hem vist d'altres crossos que s'han organitzat que, clar, vull dir, es dona la sortida, els perds de vista, apareixen al cap d'un quart d'hora, tornes a veure'l i no té el caliu que té el parc de Catalunya de Sabadell. Allà, bueno, és una cosa, és un circuit que a la gent li agrada molt, vull dir, el ser un circuit també urbà, no deixa de ser un circuit dins de la ciutat, quan sovint el que ens trobem és que la gent ha d'encabir, doncs, els circuits fora de les poblacions i a vegades per uns jocs que fan passar de, vull dir, córrer. Però és el cross, vull dir, no pot ser d'una altra manera.
I al final el Parc Catalunya és un lloc força ideal per fer aquest tipus de proves, i a més ara que ja ha passat aquesta tempesta a Glòria, doncs millor que millor, que si t'enganxa a meitat de la tempesta seria encara més dur i complicat. Francesc Arrion, vicepresident de la JAS, tota la sort del món amb aquest últim rush d'inscripcions i que vagi genial. La prova de diumenge al matí, com dèiem, al Parc Catalunya, fregant ja les 60 edicions del Cross Sant Sebastià. Una abraçada, sort!
Moltes gràcies i adeu.
Els partits del Sabadell com t'agrada viure'ls. Ràdio Sabadell, sempre al costat del Centre d'Esports.
El Centre d'Esports en directe a Ràdio Sabadell.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, condueix un Nissan Qashqai N-Style amb fins a 5.000 euros de descompte, full equip i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Pràcticament 3:45 de la tarda, va, que la cosa avui va carregadet. Encara hem de parlar de waterpolo, hem de parlar d'handbol i de bàsquet, perquè Damià Paez prendrà part del quart All-Star masculí de Copa Catalunya aquest cap de setmana. S'atura, per tant, la competició pel bàsquet Pia per la disputa d'aquest partit de les estrelles, que es va dur a terme en el seu dia fa 2 anys aquí a Sabadell, al pavelló del Nord, i que enguany serà el pavelló del Granollers. Paez serà el representant escolapi en aquesta cita gran del bàsquet català. Enhorabona per la convocatòria, Damià, què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Tercer any seguit sent-hi, això ja no t'enganxa de nou, eh?
Bueno, no m'enganxa de nou, sí que és cert que fa 3 anys que hi vaig, però bueno, fa la mateixa il·lusió que la primera vegada que s'hi crida. Això no canvia mai.
Un cap de setmana diferent, sense tensió competitiva, per gaudir del bàsquet. Suposo que és això, no? Al final és un gaudi.
Sí, és un partit que és molt divertit perquè no tens la pressió tampoc tàctica d'haver de fer segons què, ni haver de pensar en què fa l'altre, sinó que vas allà, jugues, t'ho passes bé i també coneixes a gent de la lliga que normalment són els teus rivals, i aquí, pues no, són companys d'esport.
Aquesta veu, Damià, segur que et sonarà. Oriol Andrés, capità de l'equip, parlant precisament de la teva merescuda convocatòria per l'All-Star.
És la tercera consecutiva ja, i bueno, és que hem de dir, no? Els números parlen per si sols. És un jugador, és el nostre referent ofensiu, sens dubte. Que a més, doncs, bueno, vull dir, clar, jo el vaig conèixer de molt petit, no? I quan vaig començar a jugar amb ella sènior, tenia 19 anys. I aquest talent que tenia i aquest desparpajo, aquest caràcter que té, doncs ara amb 23, amb una mica més de maduresa en pista, doncs fa que sense dubte estiguem parlant de, doncs, probablement dels millors jugadors de la categoria.
Déu-n'hi-do, un dels millors jugadors de la categoria, deia ara el Capi, l'Oriol Andrés. Què et sembla, Damià?
Bé, l'Oriol m'estima molt. L'Oriol m'estima molt, i sí que és veritat que, evidentment, en els últims anys, doncs, he canviat. Fa, quan vaig arribar a la categoria, era molt més jove, ara en tinc 23, i juntament amb ell i molts altres companys d'aquí que portem molt de temps, doncs he anat creixent com a jugador i també com a persona. Llavors, sí que és veritat que fa 3 anys que hi vaig, però en el nostre equip hi podria haver anat una quantitat de jugadors molt alta.
I l'última, per rematar-ho, és el quart any muntant ja aquest All-Star, el tercer consecutiu, com dèiem ara, en el qual hi seràs. És una manera també, en certa manera, de vendre una mica de marca, no? Agafant com a referència, podríem dir, el més pur estil yankee, concurs d'esmaixades, partit de les estrelles, al capdavall, un dia per treure una mica de pit del nivell que hi ha a la Lliga.
Totalment. Crec que és una molt bona manera de donar a conèixer la Copa Catalunya, que és una lliga de bàsquet molt, molt interessant, i crec que s'ha d'anar a seguir creixent amb aquest camí. Crec que també podrien fer-ho per moltes més xarxes i donar-ho molt més a conèixer a nivell una mica més mediàtic, no? ja que només és una cosa que fem i la podrien fer per molts més canals, però bueno, això a poc a poc i anar creixent, i és un espectacle, està bé, sempre està molt bé.
Doncs com a mínim des d'aquí, des de Ràdio Sabadell, posant també el nostre granet de sorra en aquest partit de les estrelles de la Copa Catalunya de bàsquet. Demà a les 6 es juga el duel masculí, mentre l'All-Star femení serà l'endemà diumenge, tot com dèiem abans, a Granollers. Damià Páez, a gaudir un cop més de l'experiència, enhorabona i que vagi genial aquest All-Star.
Moltes gràcies, sempre un plaer.
El Damià Páez parlant en directe aquí a Ràdio Sabadell d'aquesta experiència del cap de setmana. I a tot això, les tres representants del Club Natació Sabadell presents a l'Europeu de Waterpolo lluitaran demà per la medalla d'or. Espanya va derrotar ahir a l'anfitriona a Hongria a les semifinals per 10-11 en un partit sofert, i disputarà la seva primera final continental des del 2014. Les de Miki Oka van agafar una renda de 4 gols en el darrer parcial amb l'aportació ofensiva de les sabadellenques Judith Forca i Maika Garcia. Les Magyars, però, es van situar a només un i van tenir l'atac per enviar el partit als penals. Ho va evitar precisament la portera de l'Estalpul Natació Sabadell, Laura Ester, amb una gran aturada gairebé sobre la botzina per salvar la victòria, per salvar aquest 10-11. El rival de la final de demà, a les 7, serà Rússia, que es va imposar en els llançaments des dels 5 metres als Països Baixos. La selecció femenina, doncs, es penjarà una medalla segur, veurem si la d'or o la d'argent, per quart campionat consecutiu. Per la masculina podria ser la tercera. Després de carregar-se Sèrbia, la vigent campiona, Espanya se les veu avui a 6:15 al Duna Arena amb una altra de les grans potències d'Europa, com és Croàcia. Recordem que el porter Edu Lorrio és l'únic representant de l'Estrelpool a l'equip de David Martín. Tot seguit tindrà lloc l'altra semifinal d'aquest europeu de Budapest entre Montenegro i l'anfitriona Hongria.
Hotel Suís, de dilluns a divendres a Ràdio Sabadell.
Repassem Parlem d'altres informacions en format més breu. Per exemple, en un altre europeu, el d'handbol, Aleix Gómez pot plantar-se avui a la final. La selecció espanyola s'enfronta a Eslovènia en el partit de semifinals a partir de 9:15 del vespre en un enfrontament que jugarà a Estocolm, a Suècia. L'equip de Jordi Rivera arriba invicta al penúltim creuament del torneig, mentre els balcànics han perdut 2 partits al main round. L'altra semifinal enfrontarà Noruega i Croàcia. L'extrem sabadellenc del Futbol Club Barcelona i de la selecció espanyola és el tercer màxim golejador del seu equip en aquest europeu, acumulant ja un total de 22 gols. Més coses, el Club Padel Sabadell s'inaugura a les 8 del vespre. La instal·lació situada al carrer Calassanz i Duran compta amb 9 pistes de pàdel, a més d'altres serveis com fitness o fisioteràpia. Tot i ser avui la inauguració, el Padel Sabadell ja és en marxa des de fa setmanes. Per exemple, el passat 4 de gener va organitzar el torneig de Reis. I avui també es du a terme el sopar anual del Motor Club Sabadell. Serà a partir de 9:15 al restaurant del Tenis Sabadell. Durant l'acte, l'entitat presidida per Jaume Marco durà a terme el lliurament d'insígnies, també l'homenatge als campions de l'últim any i dels premis del primer campionat social. I ara que parlàvem, ara fa res, un moment, de l'Aleix Gómez, d'handbol i del campionat d'Europa, que es du a terme, una mica estrany això de les seus, entre Suècia, Noruega i també a Àustria. Doncs a la primera nacional d'handbol, l'equip de formació de l'Aleix Loar Gràcia segueix la seva particular dura travessa en el tram més complicat del calendari, en el seu particular turmalet, després de l'empat contra el Granollers B i la victòria in extremis, literal, sobre la botzina a Sant Cugat. En el duel comarcal que inaugurava la segona volta, els homes de Gerard Gomis i de Cesc Borrell es veuen les cares amb el cinquè classificat, amb les Plugues. La prèvia d'aquest xoc ens l'apropa al Sergi Parc.
Ara mateix hi ha un triple empat a 23 punts per la tercera plaça entre el conjunt gracienc, el filial granollerí i els espluguins. La ferrissada lluita que mantenen tots tres és simplement per erigir-se com l'alternativa als dos primers classificats, que segueixen pràcticament intractables i ben distanciats de la resta. En tot cas, per quin veí jo, el capità verd i blanc, si l'Esplugues està a la part alta, és per mèrits propis.
L'Esplugues ha de ser un equip molt, molt sòlid, que juntament amb Granollers i La Roca, poder, són els equips que veig més sòlids humans d'aquesta lliga, i realment estarem molt, molt, molt frec a frec. Ara, personalment, també et dic que si nosaltres aconseguim posar el nostre joc i la nostra qualitat que tenim, jo trobo que estem per sobre seu. I a falta de jugar, que això està clar, i que després d'un partit les coses poden sortir d'una manera molt diferent a les coses d'entrena, però nosaltres jo trobo que estem un pas per sobre i així ho hem de demostrar. I mira, l'únic gol directe que hem tingut, així va anar.
Amb la igualtat amb la qual arriben els dos conjunts, serà també important l'averaix particular entre ells. En el duel de la primera volta, disputat al carrer Bocaccio, els verd i blancs es van imposar de 5 gols, 31 a 26. Un bon coixí que es va aconseguir, això sí, havent de remuntar un resultat en contra. Aquell mal inici es va poder salvar, però si demà torna a passar, la cosa es pot complicar encara més.
Normalment aquest tipus de partit sí que nosaltres ho veurem sortir molt concentrats. Hem treballat molt sobre aquest aspecte perquè veiem clarament que era un aspecte a millorar, però sí, és cert que aquest tipus de pistes, si comença de capa caiguda i sense mantenir el teu joc, estàs venut. Nosaltres no crec que poguéssim fer front a un parcial molt negatiu en aquest rival tan fort i a una pista i a domicili, està clar.
A més, els espluguins gairebé mai deceben davant la seva gent. Només han volat punts del seu pavelló quan els visitants han estat un dels 3 primers. El Gràcia no vol ser menys, però Bahillo admet que no serà fàcil pescar un bon resultat.
Hem fet una altra autèntica guerra. Esplugues a casa seva, històricament, és un camp on jo crec que mai he guanyat, a nivell personal, i que sempre ens costa i ens atreveixen molt. A sobre juguem el diumenge a l'una i mitja, a una hora estranya, que no, a vegades sí que estan acostumats a jugar diumenge al matí, però no a l'una i mitja. Seran un seguit de circumstàncies que ens haurem de fer molt més forts que ells si volem tirar el partit endavant d'una forma clara.
Serà el segon enfrontament consecutiu que l'Oar jugui lluny del carrer Bocaccio. La cita, com deia Quim Bahillo, el diumenge a 1:45 del migdia al complex esportiu municipal Les Moreres.
Hotel Suís. Entenem l'esport com tu.
Partides per... per tant, per l'Oar Gràcia Sabadell, aquesta part alta de la classificació, com deia el Sergi Parc, també pendents dels primers classificats que han obert una bona escletxa respecte als seus perseguidors. I avui canviem de registre i acabem el programa amb la segona B de Futbol Sala. Aquest cap de setmana es disputa una d'aquelles jornades que podríem anomenar de transició pels equips de la part alta i, per tant, qui falli ho podria pagar ben car. Atenció a la curiositat, els 8 primers s'enfronten als 8 últims. La Pia, per exemple, visita la pista de l'equip que marca la zona de descens, la Unió Santa Coloma. Dos equips que han seguit camins totalment contraris. Els Escolapis, ho recordareu bé, els va costar tant d'arrencar que van arribar a ocupar zona de descens. Ara ja són sisens a un punt del playoff. Per contra, els colomencs van estar instal·lats durant unes quantes setmanes entre els quatre primers i ara, com diem, estan en llocs de perill després d'haver guanyat tan sols un partit dels últims 9. El tècnic de la Pia, Pedro Donoso, dona amb la clau que explica per què el rival de demà s'està quedant sense bateria.
Es un equipo complicado, ten en cuenta que el problema que tienen son que son pocos jugadores, ¿no? Entonces tienen que tirar de gente muy joven para poder aguantar los 40 minutos y se les hace largo los partidos, ¿no? Bueno, vamos a intentar, somos una plantilla larga nosotros, vamos a intentar ponerles un ritmo alto y intentar hacer un buen partido, ¿no?
La Pia, com dèiem, està en el seu millor moment de la temporada. El conjunt de Can Colapi ha sumat 16 punts dels últims 21 i ha estat capaç d'imposar-se en pistes tan complicades com la del líder Mataró o la del quart classificat, el Lleida. Però, com hem dit, és una jornada propícia perquè cap dels equips que lluita per estar amunt punxi. Fa bé Donoso, doncs, de recordar que aquí la pressió és per tothom, no només pels que intenten fugir del descens.
Tanto hay presión por arriba como por abajo, ¿no? No hay ningún partido fácil, los que estamos por arriba por estar arriba y los que están por debajo por... Pero que bueno, aquí pierdes tres partidos y te ves implicado y cerca del descenso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si pasan las jornadas, si abrimos la brecha y... Pero yo creo que, no sé, estamos ahora sexto, séptimo y desde ahí para abajo todos los partidos van a ser a muerte, ¿no? Yo creo que no va a ser un partido fácil, todo el mundo se juega muchísimo cada semana... y va a ser una final cada fin de semana, entonces hay que prepararse bien y estar físicamente y mentalmente bien para afrontar todo esto, ¿no?
Malauradament, d'entre els equips que ocupen les 8 primeres places, no hi trobem el Club Natació Sabadell. Els nedadors són novens i encara no han dit l'última paraula per seguir mirant la zona de playoff, però la realitat a dia d'avui ens diu que l'equip està més a prop del descens, a 3 punts, que no pas de la part alta, a 6. El club repa que el Balsac al Sala 5 Martorell, el setè classificat, amb 5 punts més que els nedadors. A la seva pista, els martullerencs són gairebé infal·libles, però a fora tan sols han sumat 7 punts de 24. Pot ser, doncs, una bona oportunitat pel Natació Sabadell per trencar la ratxa de 6 jornades consecutives sense guanyar. Ho creu també el tècnic Borja Burgos.
És una bona oportunitat per tornar a guanyar. Al final fa 6 jornades que no guanyem i això és l'únic que realment m'importa. Si podem retallar Martorell o aquí sigui, evidentment millor, però ara mateix la nostra guerra jo crec que és això, nosaltres mateixos en tornar a sumar 3, al final portem 2 punts de 18 als últims 6 partits i llavors el que hem de fer és això, centrar-nos en nosaltres mateixos, en guanyar, oblidar-nos de si retallem o no retallem, sinó hem de guanyar, sí, com sigui, són aquells partits que es diu com si és criminal però hem de treure 3 punts i és l'únic en el que hem de pensar, crec jo.
Per cert, dèiem abans que el Martorell és un dels millors locals de la Lliga, però en el duel de la primera volta el club va donar un cop sobre la taula imposant-se per 1-6, un club que encara tindrà la baixa de Dani Castro per lesió. El partit contra el Martorell, demà a 9:15 a Cal Balsac, una mica abans, a les 8, arrencarà la Unió Futsal Pia. Amb aquests horaris de futbol sala posem el punt i final al programa d'avui i a la setmana. Pel que fa a l'Hotel Suís, enviant-vos una abraçada enorme en nom del Toni González des del control de so i de tot el Departament d'Esports de Ràdio Sabadell. Continua la informació aquí a radiosabadell.fm al 94.6 i també a @radiosabadell a través de Twitter. I ja sabeu, si voleu escoltar el partit del Centre d'Esports diumenge al matí des de 11:45, Sabadell en joc. Que vagi bé, adeu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.